El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un minut d'un quart de deu del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a l'emissora municipal de Sant Cugat del Vallès. Avui en companyia de l'Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picornell, molt bon dia. I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Ens falta l'artista, el Lluís Ribas, que ja ens va dir, ens va avisar ahir, que no...
Aquí artistes som
sí,
tots,
és veritat.
He pensat el mateix.
Cada un dins del seu àmbit, fem
de
coses...
De la seva disciplina.
Ah, exacte, fem coses artístiques, fem, en fi...
Ara hauria de preguntar... hauria de preguntar la disciplina de cadascú. No sé, potser...
Sí, això seria complicat. Jo diria que la meva disciplina és precisament jutjar els artistes. Ja saps habitualment que faig la crítica del... Fins ara el diari és en Cugat, clar, en aquest moment continua el Tot, però...
Aquí també, amb Molta Comèdia els dijous.
Molta Comèdia, però aquí amb Molta Comèdia no faig tant crítica, sinó contacte amb els artistes, amb els artistes d'arts escèniques, i per tant, d'alguna manera, doncs, anar tocant-se, el roce el cariño, que diuen, doncs, escolta'm, em sento una mica artista. A part d'altres coses que no... En fi, escriure, etcètera.
Silenci a la sala.
M'haig d'explicar sí. Jo de que sóc artista de tot i de res. Vull dir, normalment sóc una persona, jo diria, creativa. Això no vol dir que el que cree sigui algo de tenir en compte o de mencionar. I m'hi poso en qualsevol disciplina perquè a mi no m'aturen res. El que passa és que sóc conscient doncs, que la meva creació queda, diguem-li, de portes endins.
Jo artista, si parlem en el sentit estricte de l'art, crec que no ho sóc gaire, diguem, no? En tot cas, ajudo a crear si ho voleu, o estic, diguem, darrere allò a la sala màquina, si això no, però el creador, diguem, artista, ha de saber doncs, de les diferents disciplines artístiques i jo, en fi, ni teatre, ni música, ni pintura, ni en fi, ni res, diguem, no?
L'artista no és una condició innata o és un tema de feina i de treball? Perquè, clar, ell, per exemple, deien que Dalí ni tan sols va ser expulsat de l'escola Massana, no? I així entre tants altres. Vull dir, l'artista, que és una capacitat innata o és una capacitat treballada?
Jo crec que són les dues coses, diguem, no? És a dir, has de tenir una predisposició. En tot cas, jo crec que tots podem tenir aquesta predisposició, però si no l'exercitem malament, diguem, no? I qui l'exercita més, doncs té més recorregut, qui l'exercita menys, doncs, en fi, doncs no arriba gaire lluny com jo, no? Diguem,
Ha d'haver-hi una voluntat d'artista, una voluntat de ser-ho, una vocació, però, indubtablement, el que fa falta després és una preparació. És a dir, un dels problemes de l'art, en aquest cas de les arts visuals del segle XX, i que evidentment es continua al XXI, va consistir en el trencament de, podríem dir, les línies que donaven una espècie de normativa artística. Es va trencar, i es va trencar voluntàriament per molts, ja començant des de l'impressionisme i el cinema cap enrere, però sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial es va produir un trencament brutal dient l'art figuratiu no existeix, no és art, per exemple, parlo sempre de les visuals. Després hi ha hagut una gran barreja entre les arts representatives, és a dir, el teatre, per no morir, ha agafat part del cinema, la forma de fer el cinema. El cinema ha incorporat un tipus de tecnologies cada vegada que fa que, des del punt de vista de la... no és la captura d'una imatge determinada, sinó és la recreació d'una imatge inclús que no existeix, la virtual. I, per tant, és un... Avui, i en aquest moment, hi ha una barreja tan brutal que es fa difícil que un que exerciti un art determinada, dansa, penso, no pensi en, o no incorpori coses que són diferents de les inicials de la dansa. Ara es presentarà un espectacle al Teatre Auditori aviat que és fut ball, i ho dic expressament, que és futbol, la paraula, però en aquest cas en Sergi Alabert utilitza la segona part del bol, seria el vol de la pilota, i com que s'escriu així, diu ball, futball. Llavors fa un espectacle de dansa on comença, inicia amb moviments clàssics del futbol. No? Llavors fa aquesta barreja d'aquesta espècie de com diria, d'implicació d'una altra cosa amb l'original. És molt diferent.
Esteu tots tres aprovats, d'aquest examen. Sí.
Jo, qui no sé si ha estat aprovat o no, és l'Acadèmia del Cinema Català, diguem, que jo, la posada en escena artística d'ahir, bastant malament, no?
Suspens.
Jo esperava bastant més, haig de dir, de Rosy de Palma, diguem, tot i que ja la noia ja és així, diguem, no? Però bastant malament, a més a nivell de realització de TV3 i tal, vam fallar bastants cops, cosa que em va sorprendre bastant. Van fallar els seus micros, va parlant quan no tocava, quan ja havia sortit de l'escenari, en fi, una mica, no, no, una gala, una barella, on hi van 4.000 persones, diguem, doncs això no i on la segueix doncs, mig país per la televisió, en fi.
Jo no vaig veure sencer.
Tant seguidors té? Tanta...
No, perquè ho va fer l'auditori al fòrum, té 4.000, el forament de 4.000 persones o una miqueta més, diguem, i estava ple. Almenys tota la part de baix segur que estava plena, diguem, i per tant, no sé, i a més en el cas d'ahir em sembla que a banda de TV3 Catalunya Ràdio ho feien per la xarxa, o sigui, per totes les
fèiem
les
xarxa,
locals
sí.
del país. Jo crec que és el típic acte, diguem, que si no t'agrada el cinema, doncs d'entrada et fa una mica de mandra, però que acabes seguint, i jo en particular no pensava que em quedés fins al final de la gala i m'hi vaig quedar, diguem, no? per veure com es va desenvolupar.
Jo no vaig resistir, vaig dir que vaig començar a veure que ja havia començat a fer uns 5 minuts i em vaig quedar just en el moment en què el Santi i el Valencoso van demanar a la gent que s'aixequessin per fer-se una selfie. Llavors jo vaig dir, bueno, a partir d'aquí...
Però això, a partir d'aquí, des dels... Però és la inèrcia dels Òscars, jo crec, no?
És el que vull dir, que vaig plegar per i vaig pensar... a part d'això, i confirmant el que deia el Bernat, hi havia el principi que deia, jo no sento bé el que estan dient, i és perquè hi havia un problema, realment de so... Que en una gala com aquesta, amb aquesta infraestructura tan brutal, que hi hagi un problema de so que no soluciona al cap d'un minut, em sembla brutal. Però és que, a més, a mi no em va sorprendre la Rosy de Palma, perquè Rosy de Palma és, precisament, per mi, un bluff. És el bluff clàssic, o sigui, és el bluff Andy Warholiano, per entendre's d'alguna forma, a la línia d'Andy Warhol, no? És un tipus de persona que té una gran personalitat i que l'ha venut molt bé, perquè està fent coses de tot arreu, tot Europa, i a més, clar, és un xic Almodóvar, etcètera, etcètera, i això ho veu molt bé, però el cos que devia tenir la Rosy de Palma, no ho sé, ara estic ficant una cosa que potser m'equivoco, el cos que devia tenir per poder fer aquesta gala, a la vista del resultat...
Sí, sí.
És imperdonable. Va haver-hi dos moments en què estava la veu en bof i ja feia veu que parlava.
Sí, sí, sí.
És increïble. No, a més a més, tres guionistes.
Això pot passar, però en qualsevol cas, el realitzador de TV3, qui diu, punxa aquesta càmera, punxa aquesta càmera, si està fent playback, no li punxis la cara.
Exacte.
O sigui...
Tres guionistes.
El gran triomfador, però, va ser el Ses Gai amb Truman. Sí. Em sembla que se'n van dur millor guió, millor pel·lícula.
Sis premis.
Sis premis en total.
Gran pel·lícula, seria.
Que van dir, va fer el secundari per Javier Cámara. Clar, el Càmera, quan va sortir, se'n van fotre una mica, no? Clar, perquè dir, sí, m'entén, secundari. Clar, a Truman no hi ha un secundari i un principal. A Truman hi ha dos primers actors.
Sí, sí. Però els van guanyar els dos, diguem.
Els van guanyar els dos.
Principal i secundari.
Però clar, es tenia que fer... Jo hauria fet un execu i ja està, tu. Fots un primer execu i s'ha acabat i estan els dos allà en primer...
I hi ha un premi que té presència santcuatenca, diguem, que és el d'efectes especials de Anacleto Agente Secreto, diguem, que hi ha un santcuatenc, diguem, que està treballant a primera línia dels efectes especials.
Un altre, l'amic Carles Martínez.
Exacte.
També amb la pel·lícula sobre la televisió, que vam parlar aquí amb el programa Molta Comèdia que tu abans citaves, quan m'hi va venir, precisament quan havia presentat a televisió els 13 dies d'octubre.
Que va presentar de manera molt sobri, vull dir, molt, bueno, com va guanyar el premi, diguem, en fi, la presentació que em va fer, doncs, va estar bé, diguem.
Doncs aquest apunt cinematogràfic de les arts visuals que hem fet aquí per encetar la tertúlia. Eduard, jo tinc un altre tema sancoatenc, que és, també té afectacions nacionals, però comentaves abans fora d'antena un tema de la Floresta. Obrim els micròfons de denúncia de la tertúlia.
Sí, jo...
Què passa allà?
Passa una cosa que per mi és incomprensible, com tantes altres que passen, no? A la Floresta hi ha un punt que és Passeig de la Floresta i plaça de Pere Planes, que és un dels punts més transitats de la Floresta. És un punt més transitat de la Floresta perquè doncs hi ha en direcció cap a... seguint el Passeig de Pere Planes, es va parar en un punt cap a les Planes per una banda, però la banda per una sèrie molt, molt habitada de la Floresta. Rogassa, que és l'empresa que està fent totes les obres de la Floresta, en aquest cas d'urbanització, d'asfaltització, de la Floresta, doncs es va instal·lar a la plaça Pere Planes, és un punt prou ampli com per col·locar doncs totes les seves casetes, la seva obra, l'urinari corresponent, la torre per fer formigó, etc, etc. I aparquen, quan acaben el dia de l'obra, aparquen tots els grans camions i totes les grans màquines que fan extracció, no sé els seus noms exactes, però és uns com uns tractors enormes, doncs, molt bé, fins aquí, bueno, és un...
Aquí serien unes obres...
S'ha de pagar un peatge, diguéssim, perquè això es faci, això em sembla fins a ser punt raonable, a part del gran soroll que fan, etc. Bé, passem-ho. El que no pot ser és que comencin una rasa en un punt determinat de la plaça en direcció cap al Passeig de la Floresta per una banda i en direcció cap al carrer Major per una altra. Aquesta rasa, posin unes valles, tapin, posin unes peces de ferro perquè puguin passar cotxes, etc., i quedi un carril, un sol carril, en un punt de l'entrada de la plaça, si vens de l'estació, i que si vens de la plaça, des del Passeig de Pere Planes, les pròpies casetes no treuen la visibilitat i no es pot veure si ve algú. Per tant, si es troba algú, es trobarà junts, a davant, cara per cara, és a dir, cotxe per cotxe, en aquell punt únic de pas. Si has de girar, com és el meu cas, cap a la dreta per pujar a un visc jo, que és a un cebi a casa de vostès...
Quin doncs, número?
Número 9.
No, per això no...
No, vine
a
buscar.
A davant del dipòsit de l'aigua. Doncs si haig de girar, i al girar, doncs em passa el mateix, no hi ha visibilitat. Clar, això dius, bueno, han fet la rasa, han fet el que tenien que fer, doncs portem una setmana d'aquesta manera, tot el cap de setmana ha estat així. Avui, aquest dematí, abans de venir aquí, m'he parat amb els senyors de les obres i he preguntat, i m'han dit, Déu, això no ho hem fet nosaltres, no ens correspon a nosaltres, és una obra que està fent l'Ajuntament. Jo no ho sé qui ho fa. Començo per dir, per micro, perquè potser et diria una cosa que no és correcta. Jo no sé qui ho fa. El que sí sé és que si es produeix un accident, que és molt fàcil que es pugui produir, aleshores tot seran lamentacions. I és, la veritat és que és fotut haver de dir una cosa com aquesta, que és tan elemental. Per favor, qui sigui, sigui l'Ajuntament directament, sigui Sorea, sigui qui sigui, que tanquin aquelles rases una vegada, que treguin aquelles valles i que se n'adonin que ha d'haver-hi un punt sense visibilitat, de dia i de nit, que pot causar accidents fàcilment, perquè jo vaig amb prudència, però el que jo faig d'anar amb prudència hi ha molta gent que no ho fa, i com a conseqüència passarà. I si passa, com dic, llavors tot seran lamentacions.
Però, doncs queda
dit. Hi haurà algun responsable, això indiscutible. Jo una vegada amb la meva filla m'hi vaig trobar per la rabassada, no? L'Ajuntament, en aquest cas era el de Barcelona, havia ocupat un carril, no havien posat les senyalitzacions, venia un cotxe d'una curva i la meva filla ja va aparcar, però l'altra li va picar de cara, no? Perquè va haver d'agafar el carril per al qual ella anava. Aleshores, responsable l'Ajuntament i així, això indiscutible, però de totes maneres, policia municipal, no? S'ha de partir per això d'estar senyalitzat i...
Jo
avisaria de seguida municipals, passa això, i a l'Ajuntament passa això, vull dir...
És que senyalitzar-ho, està, hi ha unes valles i hi ha una llum. El problema és
el concepte, entenc jo, no?
És abans, no? O sigui, normalment quan fan obres i tallen un carril i així, de vegades ha d'haver-hi, a part d'estar senyalitzat, una persona que doni pas alternatiu o s'ha de buscar una manera, clar.
I si n'hi ha una persona que es posi un d'aquests semàfors,
semàfor, alguna cosa, clar, està clar.
Cada minut funciona, sí, i tu pares, sí, i ja està. Perquè no pot ser. I a més, com que hi ha un moviment de les pròpies màquines de les obres, allò es converteix en una situació que jo penso que és perillosa.
Doncs queda dit aquí, ens sembla molt, molt important, sobretot per temes que afecten la mobilitat del, del municipi. Més coses d'aquí Sant Cugat, el Bernat va aixecar el mòbil. Jo encara no era conscient, mira que jo sóc molt fan del Carnaval o del Carnestoltes, però ja està aquí, ja el tenim aquí. Sí. Aquest any coincideix a la primera setmana del mes de febrer. Aquí Sant Cugat, si no m'equivoco, em corregeixes, són 3 dies...
Són quatre, de fet,
quatre dies
de dijous a diumenge. Com,
jo recordava quan encara era un dia i mig, podríem dir. Un dia i mig. O un dia,
fa,
o dos dies.
Fa ràdio en pocs anys, diguem, era un dia i mig, diguem, era el dissabte i el diumenge al matí, Carnaval Infantil, i ja està. Bueno, en realitat, per ser exacte, serien 3 dies i mig. Diguem,
3 dies i mig.
No, jo, perdoneu, jo diria que per ser exactes, Carnaval és tot l'any, eh?
Bueno, sí. En aquesta ciutat i ja en el país,
Sí. Quines novetats apunteu aquest any? Però entenc que continues vinculat a l'organització.
Sí.
Veurem amb el casc d'obres per la nit. Sí.
El casc verd, amb el casc groc i amb la suera verda d'organització. I res, un any més hem estat treballant per fer possible el carnaval. No? Un carnaval que hem vist que en els últims anys anava creixent d'afluència de públic. I, de fet, els canvis que hem fet aquest any van una mica en aquesta direcció, diguem, no? Intentar revertir al màxim les activitats, de manera que tothom pugui gaudir del carnaval i, sobretot, fer activitats assequibles, tant per preu com per, en fi, com per contingut, també a tots els públics, no? Per exemple, el ball de nit del dissabte, en fi, l'hem avançat d'horaris, a més portem l'orquestra Cimarrón, diguem, que és coneguda per tots els públics.
Sí, major.
Exacte, i per tant, el nostre objectiu, escolta, és que vingui al màxim de gent possible, no? I per tant, en fi, a veure com ens va, no? A més, tenim les tradicionals gitanes, diguem, que hem tornat a fer rècord aquest any, amb molta gent de la que acostuma a ballar que no balla, diguem. Per tant, no és allò que diguis, no, és que anem estirant una miqueta més cada any, diguem. No, és que en realitat ho estirem molt, però sempre hi ha gent que acaba per no ballar, no? I aquest any tinc la sensació que hi ha molta gent de la que acostuma a ballar que no balla, i tot i així hem hagut de tancar inscripcions perquè si no, en fi, no hi cabríem.
I com ha passat?
264, espera, són 33, crec que són 33 quadres, per tant són 264 persones, sí.
Com ha passat això d'un ball que podríem dir més ubicat en un esbart a Sant Cugat? Aquesta explosió en aquests darrers 3 anys en què heu de tancar inscripcions.
Bueno, en realitat, o sigui, de fet la progressió ha sigut allò any rere any, diguem, no? Fa uns quants anys el ball de gitanes només el ballava a les bars del grup Mediterrània i vam 2 quadres, 3 quadres a tot estirar. Vam fer un parell d'anys de popularitzar el ball, que eren 80, però a partir d'aquests 2 anys que vam fer 80, vaja, o sigui, és que hem parlat cada any d'incrementar, no? De 120 a 150 a 200 balladors, ara 264 balladors, diguem, no? I el bo d'aquest ball és que el balla gent de totes les edats, gent que en la vida havia ballat i per tant, en fi, té un component popular que és justament el que buscàvem i que l'hem aconseguit, diguem, no? Perquè ja veus ballar gent que, en fi, que no t'ho haguessis imaginat mai, que arribés a ballar, no? Però jo crec que és, en fi, una conjunció entre la popularització i, en fi, una sèrie d'elements que hem aconseguit, que la gent s'hi apunti i tingui moltes ganes, no? Jo, si no ho heu vist, no sé si Lourdes tu has vist el Ball de Gitanes, però si pots ves dissabte al migdia, diguem, a Plaça Octavià, perquè veure 260 persones ballar davant del monestir...
Entra per 4, jo.
A quina hora? A les 12?
Bueno, de fet, una mica més tard, diguem, a la 1 del migdia, diguem. Serà, però...
Entren per quatre...
Per dues bandes, diguem.
Bueno, el carrer Major...
Pel carrer Major i per la banda de baix de la plaça, que és Cal Jarré, diguem, no? Per dir una...
Hem passat impressionant. Sí.
És de pell de gallina. Jo les havia ballat gairebé tots els anys, i l'any passat, des de la comissió, vam dir, escolta, uns quants de la comissió que no ballem i com a mínim controlem, i veure-ho des de fora és pell de gallina, és increïble. No? O sigui que...
Nosaltres, a Quap.cat, que hem fet els més o menys resums amplis del Vall de Gitanes, ho hem vist, ho hem comprovat, aquest augment espectacular i sobtat, perquè sí. Moltes d'aquestes activitats de més tradició normalment costa i molt que la gent s'impliqui. És el nostre Pagli Joan d'hivern, podríem dir. Que també a nivell d'èxits, que això s'ha...
Sí. Jo diria que és més que el Pagli Joan. No? El Pagli Joan sí que és popular, però jo crec que és una altra història... I les gitanes, en definitiva, hi ha molta gent que, veient els assaigs, doncs, que, ostres, que els passos no acaben de sortir, etc, però ells allà assajant, etc, i la, és una de les claus, diguem, no?, que sigui popular, que, escolta, no cal que el vagi al 100% bé com ho faria algú de l'esbart, perquè no és l'objectiu, l'objectiu és que el vagi com més persones millor, no?, i per tant, en fi, nosaltres contents, no?
Doncs és el carnaval, que sempre hi havia aquest neguit amb allò que celebrem, ja podrem dir en primera persona, a l'octubre, que és el Halloween. No es perd el carnaval, això encara ho podem mantenir. És més, aquí a Sant Cugat podem dir que encara augmenta la participació. No sé si aneu disfressats d'alguna cosa, si tens pensat a la disfressa, Lourdes?
Sí.
De què? Home, tu t'implicaves al Halloween, alguna disfressa tindràs
sí,
a casa,
sí,
no?
Sí, no. A més, per mi és una setmana gran dins de casa. És el sant de la meva filla, el meu cumpleanys, i per tant, habitualment sempre...
L'únic 11 de febrer?
Sí. Normalment sempre ho celebrem i, no sé, ve algun amic i tal, i alguna vegada quan rebia alguna visita així d'amics i tal, doncs sempre... els hi faig portar alguna cosa, no? Si dic, porteu un barret al cap, o porteu... Sí, alguna cosa. I aquest any, com que tinc el meu pare a la residència o en natura, sempre us vaig explicar, fa moltes coses i tant, allà tenen un muntatge total. I el divendres, a la planta, diguem-li, de persones que tenen més problema, estan restringits i tal, fan tota la setmana per tots, no? Però llavors, doncs fa el dia que s'han d'anar disfressats. I he pensat en posar-me un vestit de Xina.
Ai, jo l'any que ve faré com els col·les, Això de les penyores, cada dia us demanaré que porteu alguna cosa, el nas pintat, unes pigues o alguna cosa.
Bueno, jo ho veig com un tema de riure. Aviam,
sí,
què passa?
Està bé.
No ens podem enriure una estona? Sí, jo m'apunto sempre a passar-ho bé, a riure i tal, no? De vegades hi ha gent que li fa mandra o troba problemes. Dius, aviam, depèn de la importància que li donguis. Si tu vols fer allà el disfraç de la teva vida, doncs serà un problema. Però si no té importància, sinó la qüestió és passar-ho bé i riure't de la cara que fas i tot plegat, pues, ja et dic, jo me'n vaig amb els avis i així, i ho havia pensat, la veritat és, no sé si les visites seré jo l'única,
No, però segur que ho deixaran.
Les visites, que... Sí. Una cosa són la gent, l'altra les visites,
Sí. Jo penso que sí. Sí.
Però bueno, portaré un abric, jo per si de cas portaré un abric i després fas...
Doncs riurem, la rua també segurament amb les comparses que hi vagin també disfressades. Més temes d'aquí Sant Cugat. Una mica Sant Cugat us deia, és el tema dels papers de Salamanca. Celebrem, es commemora els 10 anys del primer retorn dels primers papers que van arribar aquí a Sant Cugat, després que el govern en aquelles hores, aleshores del govern de Zapatero, amb la ministra Pilar de Castillo, doncs va autoritzar aquest lliurament de papers cap a Catalunya. Han passat 10 anys i encara queda polèmica i queden papers allà que es reclamen des d'aquí i que doncs, hi ha aquestes postures enfrontades en el sentit del Museu de la Memòria de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca, sosté i amb el suport segurament polític de moltes formacions a Espanya de mantenir amb aquella integritat que ells diuen d'aquest museu amb el seu fons i de l'altra reivindicació que fan famílies i institucions per recuperar la memòria de Catalunya després que fes aquest expoli durant la Guerra Civil a Catalunya. Com ho veieu? 10 anys, això es quedarà així? Hi haurà en funció precisament del que s'està coent a Madrid un canvi, un altre canvi, una altra embranzida per recuperar el que queda de papers?
No, caldria dir tres coses. La primera, que això del Museu de la Memòria Històrica es va crear precisament, el nom, es va crear precisament a partir de les reclamacions que va haver-hi aquí de documents. I que llavors es va donar més cos al fet de fer una certa oposició que sortissin documents amb la creació d'aquest títol que no el tenia. La segona cosa seria dir que, clar, el problema principal que jo hi veig amb aquesta reclamació és que semblen no adonar-se'n de que no s'estan demanant només documentació oficial, sinó que en molts casos el que s'està demanant és documentació personal i familiar. És a dir, la correspondència, les fotografies d'una determinada família que van ser en aquell moment incautades perquè la persona, qui fos, el pare, l'avi de la família, estava implicada des del punt de vista polític, fan que no tingui sentit, no té cap objectiu de tipus històric mantenir les fotografies familiars de determinada persona. Perquè és que no en té cap de justificació. I, per tant, aquesta documentació i la documentació que sí es podria considerar com històrica, pertanyent, doncs, per exemple, a cooperatives, pertanyent, doncs, a associacions anarquistes, pertanyent inclús a ajuntaments, aquest és el punt que es podia discriminar una mica, de dir, no, com que hi ha un museu que totalitza tota la documentació de la memòria històrica espanyola durant X anys o tal, aquest, però hi ha una sèrie de documents que és que no té objecte, és que no són documents històrics en el sentit col·lectiu del terme. Són documents de memòria personal i familiar. I això és inconcebible. El problema consisteix, per mi, en que quan això va començar, hi havia hagut molts historiadors d'aquí que havien anat, precisament per fer determinat tipus d'obra, determinat tipus de recopilació, ja hi havien anat i s'havien trobat amb la dificultat de poder localitzar documents perquè no estava arxivat. És a dir, estava tot allà amuntegat, tot allà amb caixes, i des del moment en què va entrar, en el seu moment, que devia ser, suposo, entre el 38, 39, 40, des d'aquell moment no s'havia fet absolutament res. I, precisament, es va començar a fer quan gent d'aquí va anar allà per poder-se documentar i per poder escriure un llibre o per poder fer un tipus de treball determinat per una revista històrica, d'història, i llavors es van trobar amb això. Per tant, el fet de que no es trobi... En aquest moment, evidentment, a partir de cert punt, després del govern, últim govern socialista, això es va accentuar, i ara en aquest moment més és que pot estar, evidentment.
Per ser més concrets, en aquest cas, de tot el que es va requisar, que es trobava a l'arxiu, al Centre Documental de Memòria Històrica de Salamanca, és una quarta part, i també el que va ser requisat a París el 1940, que es troba a l'Arxiu Militar d'Àvila, que això sí que no ha arribat encara a l'Arxiu Nacional ubicat aquí a Sant Cugat.
Jo trobo inconcebible, diguem, no? Una cosa que robes no és teva. Tècnica, no? O sigui, tu robes una cosa a un veí i aquesta cosa, al moment en què el veí se n'adona que li has robat i t'ho reclama, vaja, entenc que ha d'haver-hi mecanismes de retorn, diguem, no? I una mica en la línia del que deia l'Eduard, no estem parlant de grans documents estratègics de la Generalitat de Catalunya sobre plans militars de la guerra del 36 al 39, sinó estem parlant de llibres de notes de notes escolars de militants, doncs, en fi, de CNT o d'Esquerra Republicana, diguem, no? Llibres de notes escolars o cartes personals que es van enviar durant la guerra. Un moment, jo, si fos una persona que jo tinc el marit al front, diguem, no? A mi m'envia cartes, l'estat espanyol escriu aquestes cartes, després em diuen que no les poden tornar, és esperpèndic, estan jugant directament amb l'ànima de determinades persones, perquè hi ha gent que allà hi té fotos, allà hi té records familiars, etcètera, diguem, no? Molt més enllà també, en fi, dels partits polítics, diguem, no? Però que també partits polítics, Esquerra Republicana en som un, cada vegada que arriba una remesa, doncs, de papers de Salamanca, anem a l'Arxiu Nacional de Catalunya a buscar, doncs, de la mà de la Fundació Josep Irla, amb tota la documentació, des de banderins, en fi, llistats de militants, etcètera. Per tant, estem parlant de documentació molt privada i molt, en fi, molt de la societat, diguem, no? I per tant, a mi que es muntin els xous que es munten a Salamanca que ha de sortir, en fi, que el govern espanyol s'il·lumina i decideix tornar algunes quantes caixetes, diguem, de papers, i la furgoneta hi ha d'anar a la nit perquè no se n'adoni, en fi, em sembla absolutament lamentable fora d'un país normal, i sobretot i amb això acabo, jo crec que en fi, que tenim un greu problema si hi ha algú que, perquè jo crec, jo estic convençut de que la gent que es queixa de Salamanca no sap exactament què hi ha allà, diguem, no? Perquè si tu li expliques, escolti, que hi ha un llibre de notes escolars d'un nen, dirà, ah, d'acord, doncs tornem-li, diguem, no? Uh-huh. O una carta personal, doncs, en fi, d'un marit a la seva esposa o el que sigui. El que passa és que hi ha algú interessat en vendre que això no és així, diguem, no? Jo, les idees polítiques que es difonen sent directament mentida, refutablement, allò, molt, comprovablement que són mentides, etc., em semblen d'una baixesa personal, no política, personal, molt, molt i molt gran, diguem, no? Llavors, en fi, hi ha una sèrie d'idees, doncs, que es posen damunt de la taula, determinades persones, doncs, les compren, perquè són una informació que en aquell moment tenen damunt de la taula, per tant, jo, en aquest sentit, doncs, poca cosa, entre mil cometes, hi poden fer, no?, perquè, òbviament, tu et pots informar, diguem, no?, però en qualsevol cas, hi ha una sèrie d'idees polítiques que, per mi, són d'una baixesa moral i personal, en fi, i de poca educació de determinades partits polítics i determinats corrents, doncs, de la societat. Ho sento, però ho veig molt així.
Bueno, pues jo crec que fins a cert punt opino igual a vosaltres, que el que és privat i són de les persones i tens dret a tenir el que és teu. Per altra banda, hi ha altres qüestions que tampoc no li donaria la importància que donen, perquè crec que d'avui en dia, amb els mitjans que hi ha, tot està a la base. Si no és un tema personal, privat, per consultar i tal, vull dir, el pots accedir d'una manera directa i molt precisa. Fins i tot tenim visites als museus a través de la red, que es veu d'una manera millor que si estàs allà mateix. O sigui que amb aquest aspecte de dir, oi, per la rigorositat, tal i qual, això no ho veig. I per altra banda, probablement, si els museus haguessin de tornar tot allò que en un moment de guerra van incautar o el que sigui, probablement quedarien molts de buits.
Ja, per això, mira, hi ha un tema, una sensació que jo tinc quan... Si heu estat a Berlín, al Pergamon, alguna vegada?
No.
Doncs hi ha un altar de Pèrgam, d'aquí ve el nom de Pergamon, un altar de Zeus, que està íntegrament... És espectacular, el Pergamon. I jo penso, ostres, quina meravella. Primer penses, tenim formació humanista, doncs, d'humanitats, volia dir no humanista, d'humanitats, contemples allò i dius, això és espectacular, però després penses, i passa en Berlín i en Londres també, concretament, per l'expoli que van fer en molts països.
I a París.
Sí, hi ha París.
Egipte.
Hi ha l'opció de dir, això s'ha pogut conservar i ara ho estem veient amb tota la seva esplendor aquí, i l'altre, vale, molt bé, els estem dient a la resta de països d'on hem tret allò o d'on han robat allò, que no són capaços de mantenir això.
I jo pregunto, són capaços o no? Mira ara, home, si reclama, ets el estat islàmic, si com s'han carregat, ja, diem-li, sí, tantes obres a Palmira, tal i qual. Doncs, mira-ho, aquí tens una...
Però això podria passar aquí també. Podria passar també aquí.
Bueno, però per això els museus, diem-li...
El cas és que és veritat que començava a tot el tema de Salamanca, es va accentuar amb una petició, si no recordo malament, del Jordi Pujol, que va treure ja sobre la taula als anys 80, diria, i els papers què? Això ho torneu o no? I aquí, de sobte, va créixer en importància, doncs, crear, doncs, que ja em sembla bé que es vulgui mantenir, doncs, un fons històric tan, tan rellevant, important. Ara bé, jo crec que ha fregat, i amb això comentava també el Bernat, uns límits en el sentit de moltes coses que se li ha donat una rellevància, que això hauria de tornar a famílies i punt, o altra cosa és l'estratègia, o el que es vulgui mantenir, estratègies militars, polítiques de l'època. Amb la digitalització això ja no té sentit, vull dir que pots fer una còpia del que sigui, mantenir-ho i estudiar-ho en un centre de recerca, i molt bé. El que no s'entén és precisament que estiguin empedraïts en una qüestió com aquesta, quan jo crec que és que moltíssima gent de l'estat espanyol ho veu igual, però...
Però jo torno a insistir altra vegada en el que he dit abans. O sigui, hi ha una documentació que és personal, que és familiar, que aquesta mai tenia que haver marxat, ja, tenia que haver incautat. I la segona, Lourdes, pensa que no hi ha la digitalització, no es pot fer una consulta d'aquest tipus amb el més del 50% d'aquest arxiu, bueno, perquè no existeix com a tal. Aquest és el problema. El problema està que van començar a preocupar-se d'aquest tema quan se'ls va fer la reclamació. I mentre no es va fer la reclamació, allò continuava estant en unes caixes tancades en un magatzem, al sòtan allà, sense que ningú em fotés el puto caso. Aquest és el problema. Això és el que indigna.
Ni aquí tampoc es feia el...
Això és el que
indigna. L'expressió
que
tu has fet servir, vull dir, tampoc es feia fins que algú, diem-li, no aixeca la llebre i tothom diu, ai, els papers, però t'asseguro que en tota la meva vida... No havia escoltat-lo dels papers fins
la gent,
que...
La gent de moltes cooperatives, la gent d'Esquerra Republicana i moltes famílies feia molt temps que ho estaven reclamant, això. Molt temps.
Però jo no ho havia sentit mai, eh?
Bueno, clar, tu no ho havies sentit mai perquè no s'interessava ni tu ni ningú se sapigués, evidentment. Però vull dir, és que és així. El problema és dir, no, això ja ho tenim... Si sí, sí que el museu hagués existit d'una forma formal i que la gent hagués pogut efectivament fer la consulta aquesta... Però insisteixo, el que es va començar a aixecar va ser per gent d'aquí que anaven personalment a fer consulta i es trobaven en què tenien que buscar i rebuscar amb caixes perquè no ho tenien preparat per poder-ho consultar. Aquest és el problema.
Sí, sí. Jo si s'estigués fent un procés de... És a dir, a veure, vagi per endavant, que jo crec que, insisteixo, que jo crec que els papers personals, siguin, siguin allò unipersonals o siguin d'entitats i entitats, han de tornar, diguem, no? En qualsevol cas, si s'estigués fent allò, una labor de digitalització, de conservació, etc., mira, o sigui, si vols, d'alguns papers en podríem parlar, diguem, no? Papers de la Generalitat, si vols, però jo penso que no, diguem, però en tot cas, per acostar-me on és l'Urdes, diguem, en fi, se'n podria arribar a comentar o a discutir sobre on han d'anar aquests papers. Jo crec que haurien de venir cap aquí. Ara bé, és que no s'està fent aquesta labor de digitalització i de, en fi, de poder consultar cada vegada que arriben uns papers. Insisteixo, jo és el cas que conec, no? Esquerra Republicana, anem a l'Arxiu Nacional de Catalunya a buscar els documents i ens trobem sorpreses perquè no sabem què hi ha exactament, diguem, no? Llavors, aquí sí que es fa una tasca de veure exactament què hi ha, de conservació, etc. No? Per tant, jo crec que aquí tenim un... Bueno, jo crec que Espanya té un problema, diguem, en general, jo crec que aquest és un d'ells, diguem, no? La memòria històrica, la inexistència de memòria històrica, de no voler tocar allò que va passar per por de que, en fi, de que es reobrin ferides. És una situació que no es viu enlloc del món pots anar traient una bandera que no toca la plaça Sant Jaume, en fi, un diumenge del mes de gener, diguem, no?
Però
aquí sí que pots. No, l'estelada.
De quina parles?
De banderes franquistes, d'una persona. L'estelada, que jo sàpiga, escolta'm, l'estelada no ha provocat ni morts, ni presoners, ni camps de concentració, ni, en fi, ni un llarg, etc. Jo crec que la bandera que patinava el general Franco sí que...
La bandera dels Reis Catòlics, és l'àguila de Sant Joan, vull dir, tot clar, posem càrrega emocional i la identifiquem i tal.
No t'ho accepto, el símbol nazi ja existia abans dels nazis, eh?
De fet, era un símbol de pau.
De fet, a la Masia de Torreblanca, a la Sala Noble, al sostre, hi ha un símbol nazi dibuixat, diguem, no? Per això, evidentment, molts més anys abans, diguem, de l'aparició del Partit Nacional Socialista, diguem, no?
L'apropiació iconogràfica té molt recorregut.
I aquesta apropiació no podem decidir, en fi, no podem dir que no, que allò ja existia i que no passarà. Escolta'm, si tal símbol s'associa a un moviment, a una persona, a un règim, escolta,
bueno,
a mi em sembla...
Jo t'asseguro, l'àguila, personalment, jo l'associo a un signe noble i sempre em fa pensar amb els Estats Units, tu.
Sí, clar, però
a mi fa pensar en això, no amb altra cosa. Vosaltres, si veieu
que
té una càrrega...
L'àguila del segell presidencial no és l'àguila franquista, ho sento, no és el mateix.
Bueno, però jo ja et dic, jo penso, pues, amb això, amb l'àguila de Sant Joan...
A mi m'ensenyen
amb l'àguila de Sant Joan...
Una bandera espanyola amb l'àguila allà al mig,
tu
i jo entenc una altra cosa.
Bueno, Lourdes, tu entens això.
Jo entenc, l'àguila negra, no és l'àguila en qüestió, és l'àguila amb la iconografia negra sobre la bandera
espanyola. Jo veig aquesta bandera i entenc que la persona que la porta vol que aquell règim torni, perquè si no, no la trauries. Sí?
Ja et dic, jo t'asseguro que no ho associo
en molts altres països és impossible
i
aquest país no hem fet aquest procés
precisament, amb unes declaracions que teníem aquesta setmana a la premsa d'una altra persona del Partit Popular en què qüestionava el fet de que la gent reclamés els seus morts de la Guerra Civil i feia befa d'això que jo no sé si cal afegir o no substantius o adjectius quan algú fa una reclamació que jo crec que és dolorosa per alguna família, que es pategui allò de quina mania en reclamar, els morts han d'estar morts i punt, i no els hem de tocar. Jo això no entro a valorar-ho, és una declaració que ja ha fet aquesta persona i tal. El tema és que per coses com aquestes, ja siguin els papers de Salamanca, ja siguin els morts oblidats de la guerra, de les fosses comunes, jo continuo veient que aquí hi ha un problema amb la transició i amb la guerra civil espanyola. Jo crec que deu ser habitual, suposo, a molts països que han tingut aquest tipus de conflictes, entre germans, podríem dir, que no és fàcil solucionar-ho, però no reconèixer, crec jo, que hi ha algun problema que no s'ha no està tancat i lligat.
Es va arribar al pacte amb la sí. Constitució de dir...
Hi ha l'amnistia famosa...
Anem a creure, o sigui, sí. Anem a oblidar el que va passar. Anem a oblidar el que va passar perquè tots dos hi ha greuges. Sí. I greuges molt grans.
Mentre uns van crear greuges durant 3 anys, la resta durant més de 30 anys, perdona'm.
Però,
i no és comparable
es va
els greuges d'una guerra amb els greuges de...
No fa massa llegia un investigador historiador, no?, que parlaven d'una persona que, amb ell i el seu fill els van agafar, penso que eren els anarquistes, i llavors què feien? Com els feien desaparèixer? No es va trobar mai les seves restes, perquè els portaven al forn crematori de ciment, al forn de ciment, i allà, clar, els cremaven els cossos i els feien desaparèixer. Aleshores, escolta'm,
Lourdes, un segon. Jo no et dic que no. Si els dos bàndols van fer coses que no havien d'haver fet.
Vull dir que els altres van remenar a buscar-ho.
Recuperem... Saps què és el problema? Que les morts d'un bàndol estan reconegudes, les morts de l'altre bàndol no estan reconegudes.
Jo penso que sí. No, les alçades sí, estan reconegudes.
Només,
mira, jo et dic...
Espera, anem a sentir el Eduard.
Només un moment per... Sí. A veure, des de l'any 1939, que es va acabar la guerra, fins a l'any 1978, que va haver-hi una nova Constitució, tots els morts d'un bàndol van ser ensalçats, recordats i fets monuments. Tots els morts d'un bàndol...
A Tortosa hi ha
Tenien els seus monuments i tenien la seva... Molt bé. Quan va ser el moment de la transició, aleshores el que hauria hagut de passar és que els morts de l'altre bàndol haguessin tingut el mateix tracte. Això no es va fer. Es va dir, oblidem-se'n. I les famílies...
Bueno, però això ho va votar en el moment la gent.
Deixa'm acabar que ja estem... I les famílies d'una banda i d'una altra no s'ho mereixen. Unes famílies van estar compensades, van estar reconegudes i van estar, com dic, inclús en monuments. Els altres no. Per tant, és molt diferent. No ho comparem.
És un tema apassionat, però és que se'ns acaba el temps, sap greu, que arribem gairebé al punt de les 10 del matí. Agraïm la presència una vegada més de l'Eduard Jané, del Bernat Picornell i de Lourdes Dalmau per haver vingut una tertúlia més aquí els dilluns a Cugat.cat. Els deixem ara a partir de les 10 amb els serveis informatius i després amb la Carme Reverte amb el Sant Cugat a fons. Si ens escolten a la remissió, sentiran a les 4 de la tarda amb Laura Alcalde. Gràcies, tornem demà, siguin feliços.